Dos quarts i mig de 11 d'aquest matí de dimecres, primer de juliol. Hem començat la segona part de l'any i comencem en aquest punt també la darrera de les Hores d'Europa d'aquesta temporada. L'espai, direm-ho així, més veterano de la ràdio catalana, oi? Que parla d'Europa. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, sí, poca broma, poca broma.
Ens agrada dir-ho d'aquesta manera perquè, clar, fa una pila d'anys que començava aquesta aventura primer amb en Vicenç, després amb un servidor, que, doncs, això, intentem acostar el projecte d'Europa a la ciutadania. També podem estirar les orelles, quan l'Ajuntament va presentar el que fa per Europa, pel món, oi, doncs pot incloure que a la ràdio municipal fa més de 20 anys que tenim un programa d'Europa.
Tal qual, sí senyor. Tota la
raó. Ho deixem aquí, però clar, no deuen escoltar-lo. Bé, és igual.
Malament, targeta vermella, perquè clar, és una de les coses que sense voler, tu no només has de ser satisfet del que fa una administració pública, en aquest cas si és un ajuntament, doncs, l'ajuntament de, en aquest cas de Sitges, però el que fos, sinó també estar orgullós del que fa, en aquest cas, el teu territori, i aquest territori és el municipi. Totes les coses que passen al municipi de Sitges, siguin o no amb el suport o amb iniciativa o a través de l'administració pública, també és una cosa que suma a el que en aquest cas pues, visibilitza Sitges, i Sitges en aquest cas concret, podria ser un altre, doncs amb el tema de quan parlem d'Europa, d'Unió Europea, vull dir, i jo crec que aquest és una altra de les coses que també sentint-nos orgullosos a vegades ens passa als sitgetans, vull dir, sempre acabem mirant el que fan els altres, nosaltres també, i nosaltres també fem coses, i algunes dies les fem, a més, molt bé, no? Que ens venen a copiar, doncs ho hem de dir també, clar, i en aquest cas, doncs, aquest programa, doncs sí, és el programa de l'Estat espanyol que porta, ja no només a Catalunya, l'Estat espanyol, que fa temps ho vaig estar comprovant, i és així, que de manera continuada i periòdica ha dedicat un espai a parlar del que passa a Europa, que també és allò del que passa a casa nostra, no?
Doncs en aquest punt de la conversa saludem a l'Oriol Lázaro, col·laborador doncs habitual d'aquest espai. Oriol, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, escolta'm una cosa, com tenim els gorgs?
Els gorgs els tenim plens d'aigua i malauradament vam tenir una forta pluja que va fer una mica de riuada el mes passat i està una mica brut de branques, però
vaja,
a poc a poc anem endreçant, però vaja, hem fet millores en el recorregut, per tant una cosa compensa l'altra i realment és un entorn espectacular.
Doncs res, expliquem la pregunta. L'Oriol Lázaro és alcalde de Can de Bànol des del 2023, oi? I director general de Catalunya Exterior des del 24, i clar, els gorgs de Can de Bànol és l'atractiu turístic del municipi. Aquí Sitges tenim platges, però allà tenen uns gorgs que són molt bonics, o sigui que val la pena, per tant convidem a la gent que ens escolti a anar a conèixer Can de Bànol i anar a conèixer també els gorgs que tenen allà i que val això, que és una manera refrescant d'acostar-se a l'estiu de muntanya. Oriol, teniu l'Europa en blau ara, oi?
Sí senyor, està aquí a tocar, és aquest dissabte, i el cert és que en tenim ganes, és aquesta trobada europeista, dels europeistes, per parlar de la Unió Europea, que estem en una etapa bastant convulsa, passen moltes coses alhora, i penso que s'ha de convertir en una eina molt útil per poder tirar endavant en aquest món tan trasbalsat.
Us he de dir, i ara li he comentat amb el Joaquim, que m'ha fet gràcia el títol, Una Unió Europea desorientada en un món sense regles. Ap aquí!
Clar, és que de fet, el títol ja explica moltes coses. La Unió Europea, primer que va ser... És un projecte de pau, sempre ho expliquem, això, no? Des que es va fundar, no hi ha hagut guerres entre els països de la Unió Europea, i això, si mires la història, és pràcticament un miracle. Però més enllà d'això, com a projecte de pau, doncs clar, es va fundar amb unes regles que el que feien era promoure l'entesa, promoure la pau, i en cap moment promoure bel·licisme ni pujar, diguem, el to entre estats. Tot el contrari, tot és a fer acords i fer tractats. Ara, de cop i volta, el món trenca les regles d'aquests tractats internacionals que tothom havia respectat fins ara i la Unió Europea queda desorientada, perquè estàvem jugant a un joc que ara, de cop i volta, ja no té... Les normes no serveixen. I ens ha canviat la manera d'actuar i aquí, aquí estem.
Ara em permetràs, la irrupció d'una sola persona pot canviar les regles del joc? Una sola persona, perquè en el fons, d'acord, que Trump té tota una cohort de gent que li pica l'esquena, però a la pràctica vols dir que anava a dir que la nostra estructura és tan feble que una persona amb un cert grau de desequilibri, no diré directament un desequilibrat, però amb un cert grau de desequilibri, pot tombar-ho tot amb aquesta facilitat?
Bé, jo crec que hem de saber sortir una mica del quadre, mirar en perspectiva i compte. Aquí hi ha diverses coses que podríem posar. El primer, tal com ho dibuixes, home, doncs jo fins i tot et diria un sí rotund, perquè és allò de l'efecte papallona, no? Yeah. El batre les ales d'una papallona en un punt del món et pot provocar un terratrèmol a l'altre extrem. Doncs sí, home, doncs aquest home bat les ales i comença a crear una sèrie de reaccions en cadena que et porta a unes situacions inesperades a molts nivells. Però és que, a més, té a les mans una eina molt poderosa, que és el govern d'un dels estats amb més influència a nivell mundial, per diferents motius, des del nivell militar fins a l'econòmic, i de cop i volta comença a fer cops de volant, ara vaig cap a la dreta, ara vaig cap a l'esquerra, de cop i volta, sense poder preveure-ho, que fa que la resta ens afecti molt. O sigui, home, per exemple, amb els arancels que està jugant ara et poso el 100%, ara el 50%, ara el 25%, ara som amics, ara no. Només això a l'economia la sacseja molt. I després, no és que estigui sol, o sigui, sí que ell ha estat, jo crec que un dels grans causants del desequilibri, del trencar normes i regles, però no està sol. Tenim els russos atacant a Ucraïna, tenim la Xina que està més forta que mai, tenim tot un dibuix mundial que comença a ser una mica, no et diré preocupant, però que sí que Europa ha d'agafar més protagonisme i més lideratge. Partim de la seva particularitat i del nostre valor afegit, que són justament aquests valors socials que ens diferencien. Enlloc es viu amb el nivell de vida, amb el confort de vida que tenim a Europa. Doncs fem-ne bandera, cuidem-ho molt, però alhora també siguem atents al que està passant al món perquè això continuï sent així.
Bueno, jo m'ho estic d'acord amb el que diu l'Oriol, totalment d'acord, i a més afegeixo, no? No només hem de conèixer, perquè moltes vegades hi ha un desconeixement del que significa la Unió Europea, sinó que també valorar aquest estat de dret, de valors, de benestar, que quan sortim d'aquest espai que en diem Unió Europea, te n'adones que el món és totalment diferent, no? I segurament a les generacions actuals més joves tocarà defensar això, perquè malauradament, pensant que poder aquest és el millor model en aquest món i, per tant, el lògic seria que els altres espais del món treballessin per intentar apropar-se a aquest model que hem aconseguit nosaltres de dret, valors, benestar, no és així. O sigui, el problema és que ens pensem, bueno, clar, és el model a seguir. No, serà el nostre model, però malauradament no és el model a seguir perquè veiem altres espais que no tenen les pretensions de voler tindre aquest nivell de benestar, de drets socials, de xarxa social, de benestar, que en diem per nosaltres, d'una qualitat de vida mínima en la que la societat pugui viure a la Unió Europea o qualsevol tingui una xarxa on poder-se agafar, no que digui allò que diguessis fora de joc, doncs pues, això no és així. I després una altra cosa, que també quan parlàvem del senyor Trump, per posar el nom ja directament, clar, també té una facilitat amb dir coses sense tindre en compte les mínimes regles de diplomàcia internacional, etc, que també fa crear uns desajustos de realment no només està la Unió Europea desorientada, jo crec que està mig món desorientat, nosaltres en concret, no? Perquè com també dèieu vosaltres, van contra aquesta ànima que després de la Segona Guerra Mundial nosaltres la basem en una cosa que és la pau. L'Oriol ha dit una cosa molt ràpida, però que si la pensem molt, és que és molt important. Ha dit, bueno, esclar, en tots aquests anys nosaltres, amb aquest invent de la Unió Europea, doncs no hem tingut més guerres amb aquests estats que composen la Unió Europea que no en el territori europeu. I això ho ha dit molt ràpid. Però clar, si ho pensem fredament, clar, és la primera vegada a la història, des que la història és història, que això és així. I això poder a vegades no som tan conscients perquè ho hem normalitzat i perquè evidentment ara doncs, per nosaltres és impensable que demà hi hagi un conflicte suficientment important, per exemple, entre Espanya i França, perquè això generi una tensió bèl·lica o un conflicte bèl·lic i per tant una guerra. Clar, això ara mateix nosaltres no ens cap al cap, però generacions abans que nosaltres era una possibilitat que estava sobre la taula de manera permanent. Ara no. Llavors, ostres, per això la Unió Europea és important. Lo qual no vol dir que sigui perfecte, lo qual no vol dir que ens agradi, lo qual no vol dir que a vegades, doncs, bueno, esclar, també està en mans de persones que m'han donat, doncs, poden canviar una mica el rumb que nosaltres pensem que la Unió Europea ha de tenir. Per això jo, i acabo aquí, quan parlem d'eleccions europees, que les menystenim moltes vegades, ostres, després és que a escala la Unió Europea diu això, però sí, clar, és que depèn del que s'hagi anat a votar, tenim unes polítiques, tenim unes prioritats, tenim unes estratègies diferents, i per això és important, més que mai, anar pensant que les properes eleccions europees la gent s'ho ha de prendre en sèrio, perquè no pot ser que en un estat com el nostre, a les darreres eleccions, més de 800.000 persones van anar a votar un partit, entre cometes, per dir-ho de manera fina, que s'acaba la fiesta, que ara mateix hi ha 3 eurodiputats espanyols allà que no sabem el que fan i aquells vots es van perdre i evidentment doncs, fa que després hi hagin unes majories d'una manera o d'una altra que evidentment van cap a un sentit o cap a un altre que pot ser que sigui una Europa en poc temps diferent a la que nosaltres hem estat treballant els últims anys, no? Per tant, en la política europea ens l'hem de prendre en sèrio i ara més que mai, perquè justament amb aquest món sense regles s'està jugant un partit. O sigui, que no hi hagi regles no vol dir que no s'està jugant un partit, s'està jugant un partit molt important i nosaltres hem de veure la Unió Europea on quedem.
Oriol, agafant la frase que ha dit ara el Joaquim, nosaltres tenim una manera, un marc doncs que hem venut, un determinat estat del benestar, etc, etc. El Joaquim ara diu que estem jugant un partit. I si el partit el perdem?
Home, millor que no. Perquè les conseqüències no te les has de ser preveure, però si veus altres, o sigui, aquí estem parlant de models de governança. I el model europeu ens ha portat amb el que estàvem dient, uns valors socials, un benestar, una no deixar ningú darrere i poder donar suport a tothom i que ningú no o sigui, tothom pugui tenir els serveis mínims i els drets humans garantits. Fora d'aquí, i jo animo sempre a tothom molt a viatjar i conèixer altres llocs, altres cultures i altres sistemes de governança, això no existeix. És que és així, Estats Units poden estar molt avançats i liderar moltes coses, però quan deixes de ser útil per la societat tens molts problemes per viure mitjanament bé, per garantir els serveis que necessites, començant per la sanitat. Aleshores, si això, per exemple, anaves a la Xina, el mateix, si no estàs dintre del sistema i no ets útil pel sistema, doncs tampoc no tens res garantit. I comences a voltar el món i veus que el sistema europeu, amb totes les seves mancances, és el més social a nivell d'entesa de comunitat, no? De cuidar-nos entre tots i garantir que tinguis una bona jubilació, que puguis tenir uns serveis mínims garantits. I ara, per exemple, dins de tota aquesta desorientació, dins de tota aquesta crisi mundial, ens trobem que una de les coses que està impulsant la Unió Europea, la Comissió Europea, és l'habitatge. Han fet que d'això en parlarem a l'Europa en Blau perquè és un dels temes importants. S'ha creat aquesta l'Aliança Europea per l'Habitatge i s'estan fent tot de... O sigui, s'ha marcat com a prioritat la política d'habitatge i iniciatives per facilitar inversions i coordinar polítiques públiques de cara a crear més habitatge, i això és una cosa que no trobes replicada a qualsevol altra part del món. Això només es pensa en un lloc on penses en les persones. Val que també s'està posant la mirada cap a seguretat i defensa. Home, és que tenim la guerra d'Ucraïna que no s'acaba d'acabar, tenim aquest món convuls, aquest personatge que domina Estats Units que ens té a tots una mica amb allò, anava a dir collonits, eh? Doncs clar que també hem de mirar cap aquí. Però hem de seguir mirant, per exemple, a altres prioritats que hem tingut i que tenim a la Unió Europea. Som abanderats amb la transició energètica i climàtica a nivell, si més no, legislatiu. A nivell de legislació també de la IA, de la intel·ligència artificial. Ara s'estan parlant de veure com podem treballar la migració, tot i que aquí tenim un debat molt, molt fort intern dintre de la Unió Europea, perquè tenim aquesta extrema dreta que cada cop té una mica més de força, La Unió Europea no té competències en immigració, les tenen els estats, i per tant cada estat fa el que creu. Però dins d'això, com a mínim, tenim una mica de debat, i també ja fa anys d'aquest debat, ja me'n recordo, en Juncker va començar la guerra de Síria, però continua sent un dels principals punts d'atenció entre els estats membres i s'ha de fer aquest debat sobre l'asil i el repartiment de responsabilitats i seguretat de la migració. Però què vull dir amb tot això? Doncs home, que la Unió Europea segueix mantenint aquesta mirada social, aquesta mirada humana, mentre intenta girar també la mirada cap a les relacions internacionals i el context geopolític, que no és senzill. Però, almenys, aquest acord, aquesta idiosincràsia, aquest valor afegit que tenim no s'ha de perdre. I aquest és el punt clau, que és el que penso que hem de saber transmetre a les generacions que pugen darrere la nostra.
Un dels objectius, anava a dir, estratègics, encara que no esmentats, de l'administració actual nord-americana és la destrucció de la Unió Europea?
Home, jo crec que hi va anar de pet, o sigui, de dret, vaja. La que va entrar va començar amb amenaces amb el tema dels aranzels.
I Groenlàndia, sí.
Groenlàndia. Va començar a picar per molts punts. A més, fins i tot s'havia dit aquí també. Hem d'anar veient, a vegades ens hem de mirar una mica el que li donem credibilitat, perquè hi ha una quantitat de teoria de les conspiracions bastant important, però vaja, deien que sí, estaven bastant de la mà amb el Putin per poder seguir pressionant a Ucraïna, mentre alhora també deia que ajudava a Ucraïna, però sí, al final ha fet un garbuix tan gran que per això ens ha desorientat a la resta del món, i potser sí que un dels seus objectius era desestabilitzar o fins i tot anar a minar la confiança de la pròpia Unió Europea, però crec que la fortalesa de la Unió Europea és justament que si alguna cosa fem és debatre i pensar, que jo crec que li recomanaria bastant enèrgicament al senyor Trump que ho faci de tant en tant, pensar i debatre i escoltar, i això la Unió Europea es fa molt, perquè de fet
potser es fa massa, Oriol.
Ja
m'entens, oi?
Que som tan, debatem tant que som lents.
Això, per aquí.
Ja passava també a vegades en els parlaments grecs i romans, no? Que feien tants debats que al final arribaven tard. Però,
bueno, hi ha un món que va molt ràpid, vull dir, també és veritat que estem ara en un món que va tan accelerat que nosaltres poder, no anem tan lents com sembla, però com que el món va accelerat, sembla que anem molt lents.
Sí, no, i la lentitud en el fons compta, que no és només que la pròpia Unió Europea tingui molt debat intern, perquè els debats del Parlament Europeu tampoc són tan llargs, vull dir, tens uns timings molt marcats. Aquí la lentitud de presa de decisió és dels 27 governs, o sigui, ja no és el propi Parlament, sinó que és el Consell, qui moltes vegades alenteix o bloqueja una decisió o una acció concreta, com per exemple quan es parla dels vetos a Turquia o els vetos a Rússia, quan es parlava de tot això, què ho bloquejava? Doncs un país o dos, i tot això feia que no avancessin. Això sí que s'ha de revisar. Sempre estem parlant del mateix tema, el mateix problema, que és que la Unió Europea, en lloc de ser un estat federal, és un club d'estats, i aquest és el problema que fa que moltes vegades anem lents.
Anava a dir, en el vici està la virtut. Però bé, introduïm en aquest punt de la conversa, si us sembla, Pau Solanilla. Pau, bon dia. També un dels col·laboradors habituals d'aquest espai en aquesta darrera hora d'Europa de la temporada, i estàvem comentant amb l'Oriol Lázaro i també amb en Quim, doncs, aquesta desorientació que heu posat en el títol de l'Europa en blau, i que ens marca una miqueta els temps que estem vivint, i que ens sembla que hi ha alguna altra vegada hem tret en aquest espai, Pau.
Sí, efectivament, sentia l'Oriol i estic d'acord amb ell. Ho hem comentat alguna vegada, no? La Unió Europea està formatejada per un món que sembla que deixa d'existir. Llavors s'ha de reconfigurar tant en el fons com en la forma. I de fet, una de les coses, vinculant amb el que deia l'Oriol, hem de pensar poc a poc per actuar ràpid. I sembla ser que a vegades ho fem al revés, no? Que pensem ràpid i actuem amb una certa lentitud, no? Perquè el món no ens espera, no? Però necessitem repensar una mica el nostre rol, el paper d'Europa. Els consensos no són fàcils, explicàveu, i però sobretot una vegada prenem una decisió l'hem d'executar d'una forma relativament ràpida. Aquest és el gran repte, no?
Uh-huh. Està en perill la forma de vida europea en aquest món que cada cop està més tempestuós?
A veure, jo crec que Europa té les millors bases, els fonaments més sòlids en tot el món per tenir un estil de vida raonable. Ara bé, hem de canviar algunes coses. No podem viure exactament igual que ho hem fet en les darreres dècades. Sobretot perquè hi ha un món amb transició, amb moltes, alguns diuen crisis juxtaposades, altres amb esdeveniments tecnològics, climàtics, geopolítics, etcètera. Però jo crec que la mirada ha de ser optimista. Europa té uns fonaments molt sòlids. Ara bé, cap èxit del passat et garanteix cap èxit del futur, no? Uh-huh. L'hem de reconfigurar. Però l'estil de vida europeu no està en perill. Una altra cosa és que hi ha coses que haurem d'actualitzar, canviar, però el model civilitzatori europeu és sòlid. Una altra cosa és que nosaltres pensem que el món ha de funcionar com a Europa, no? Que és un cert eurocentrisme que hem patit també en el segle XX, no? Pensar que el nostre model és el model del món. No, doncs haurem de conviure amb altres models que d'alguna forma també confronten el propi model europeu o el model d'Occident, que són legítims però que no són iguals que els nostres. Però a Europa podem seguir vivint raonablement bé, però hem de reforçar la competitivitat, hem de reforçar la sostenibilitat, l'equitat, la seguretat i la democràcia, que són els cinc pilars del projecte europeu.
Doncs a partir d'aquí una pregunta que va pels dos, o va pels tres, en aquest cas, que cadascú faci la reflexió que li vingui. Dos temes que, o directe o col·lateralment, han sortit en aquesta conversa. Per una banda, per exemple, la intel·ligència artificial. L'Oriol n'ha fet referència abans, però clar, els principals avenços en intel·ligència artificial estan centrats en Estats Units i en la Xina. Sí que n'hi ha una a França, però diguem que no està tan desenvolupada. I sembla que el món va cap aquí. I segon aspecte, ara el Pau parlava de la sostenibilitat, però clar, aquest inici d'estiu a Europa ens trobem amb una bomba climàtica i tots els models de previsió semblen apuntar a que Europa probablement és un dels llocs que més s'escalfarà i per tant més canviarà el clima i més s'haurà d'adaptar del planeta davant d'aquesta situació irreversible de canvi climàtic. Aleshores, tot això, és a dir, la pèrdua per una banda de la competitivitat o de la posició estratègica que representa el desenvolupament tecnològic i per altra banda, doncs, la situació natural que també obliga a inversions, a canvis, tot això no va en contra de poder-nos mantenir d'una determinada manera? I llenço la pregunta a l'aire. Qui vol començar, Oriol? Vinga,
estava
va.
Estava pensant, si sabem respondre això, ens mereixem dominar el món.
Perdó per la pregunta, va.
Home, és evident que són reptes estratosfèrics, són gegants, però els hem d'afrontar i hem d'anar-hi de cara. I ara ja comencen a haver-hi moviments i intentones de reagafar-nos en aquesta, reenganxar-nos en aquesta cursa tecnològica i fer-ho bé. Que anem tard? Sí, amb això podem estar d'acord, però no anem malament. Des d'entrada, perquè hi ha tot un vessant social de la IA que jo crec que cap altre lloc que no sigui Europa s'està treballant. O sigui, l'efecte que té la intel·ligència artificial en la societat ningú se l'està replantejant com ho s'està fent des de la Unió Europea. I penso que això és molt important perquè al cap i a la fi el que estarem fent és liderar, potser no la tecnologia, però sí la filosofia, diguem-ho, eh? O sigui, sí tot el que va al darrere, tota la repercussió social que té. Que això, a mig i llarg termini, serà molt important perquè afectarà a les persones. I l'altre tema és l'ambiental. Això sempre s'havia dit, de dir, val, nosaltres des d'Europa i ja ens estem esforçant, fem una llei d'emissions, reduïm-les, fem transició energètica, tenim tot el Green Deal, però al cap i a la fi l'atmosfera és una per tothom. I si som els poquets o dels únics o els pocs que estem fent cas o que intentem millorar, al final no aconseguim aturar-ho. La mirada ha de ser més cap a adaptar-nos al canvi climàtic que no pas a lluitar-hi, perquè ja veiem que ja el tenim al damunt. Uh-huh. Per tant, n'hauríem de fer la doble, el doble joc, eh? Mirar de ser molt més eficients a l'hora de no emetre emissions, de no afectar el canvi climàtic, d'intentar que el canvi climàtic es redueixi, però ja hem d'estar, ja, des d'ara, ja fent tard segurament, aplicant moltes mesures d'adaptació al canvi climàtic. Mira, les riuades que hem parlat abans, sí que se n'havia vist alguna, però amb la violència amb què va caure 105 litres en poca estona, diguem-ne que no és gens habitual i que potser hem de començar a preveure, de dir, doncs ens plourà menys dies però més fort, ens farà molta calor i de tant en tant ens farà molt fred, no? Per tant, ens hem d'adaptar als extrems.
D'acord. Pau?
Estic d'acord i reforçaria la idea que ha dit l'Oriol, no? Des del punt de vista tecnològic, Europa va amb retard el que en diem la capa d'infraestructura tecnològica, que és molt important. La creació, no, del llenguatge, dels sistemes d'intel·ligència artificial, etc. Però la intel·ligència artificial no es queda aquí. La intel·ligència artificial, la infraestructura et permet desenvolupar una sèrie de productes i serveis d'alt valor afegit, solucionar problemes d'empreses, de les institucions, de les persones, i aquí a Europa té el talent, la capacitat, la creativitat, el posicionament per aprofitar-ho. És a dir, anem una mica més tard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, amb innovació, però no tenim per què anar tard en productes i serveis. Per tant, hi ha una gran oportunitat que hem d'aprofitar. Uh-huh. Però la segona és que entre el model xinès i el model americà, un de desregulació absoluta i l'altre de regulació i control absolut, Europa té l'oportunitat de generar un espai on allò que es diu l'humanisme tecnològic tingui no només un espai, sinó s'exerceix un lideratge. Que per això tenim el Mobile World Congress a Barcelona, perquè entre el model xinès i el model americà, la majoria d'operadors diu Europa és, diguem-ne, un terreny neutral. I nosaltres, quan al món que hi anem, quan més tecnologia, més important serà la dimensió humana. I aquí Europa té una oportunitat d'ètica, de valors, de control, dels accessos, dels viatges. Per tant, des del punt de vista tecnològic i competitiu, encara que anem en retard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, tenim una gran oportunitat. I la segona és que el canvi climàtic, la crisi climàtica, es pot veure com un got mig buit o mig ple. És una gran oportunitat, i Europa està liderant la descarbonització, per generar nous llocs de feina, noves indústries, que en diem el Green Deal, les Green Tech, els llocs de treball verds. És a dir, si Europa continua posant-se al capdavant de la transició energètica, la descarbonització, pot liderar competitivament molts sectors estratègics de l'economia mundial. Per tant, sempre ja sabeu, la meva mirada és optimista. No està escrit que el futur hagi de ser pitjor, depenent del que fem. Ara, hem de prendre decisions, no? Com diu l'informe Letta i l'informe Draghi, és a dir, la fulla de ruta la tenim. Hem de pensar relativament poc. Que això, hem d'executar.
Això lliga amb el que deies abans. Pensem molt i pensem bé, fins i tot. Ara, una altra cosa és fer les coses, no?
Bueno, pensem molt bé. Però hem de posar un punt de velocitat a les accions d'aquest pensament estratègic que tenim, no? Però insisteixo, hem de donar un missatge que el futur no té per què ser necessàriament distòpic. Que és complexa? Sí. Però no ha de ser necessàriament pitjor. El progrés és una oportunitat, el que passa que hem de saber aprofitar l'oportunitat i hem de generar els consensos bàsics, i la polarització no ajuda, per caminar en aquesta direcció, cadascú amb el seu accent, la seva diversitat, la seva pluralitat, però el futur no té per què ser pitjor.
Ara el pragmàtic us podria dir que la història de la humanitat està fonamentada de grans ensopegades, que després han permès tirades endavant, oi?
La Unió Europea sempre ha passat que ha avançat quan ha tingut una ensopegada gran, uh-huh. Perquè ens ha fet pensar i, sobretot, action-reaction, reaccionar, no? Jo crec que quan tu parlaves de la intel·ligència artificial, jo afegiria, clar, si fem una mica una visió una mica de lo que ha passat els últims temps, jo crec que som conscients que la dependència tecnològica històrica que hem tingut ha tingut uns costos que ara no podem continuar així. Jo crec que hem de ser competitius i cal tenir un model propi. Jo crec que anem cap a un model propi en aquest aspecte i d'una manera ràpida, perquè anem tard, com s'ha dit fins ara, no? Però, tal com deia una mica el Pau, aquest humanisme tecnològic, jo diria que la Unió Europea posa el que en diem l'ètica tecnològica. No? La tecnologia no pot ser sense fronteres, sense línies vermelles, on està el control, és a dir, on podem nosaltres d'alguna manera garantir els drets de la ciutadania envers a una tecnologia que al final no controla ni els estats, són empreses multinacionals i la majoria d'elles, com fins ara hem comprovat, ni tan sols europees. No? Per tant, jo penso que a aquest aspecte em sumo a el que ha dit l'Oriol i Pau i afegeixo això. I en quant al tema de la sostenibilitat, jo penso que també, és a dir, la Unió Europea, malgrat tot, ha sigut l'espai on s'ha generat més debat, més estratègia, més polítiques, més decisions, més legislació, que d'alguna manera ha lluitat contra el canvi climàtic i sobretot, com deia molt bé l'Oriol al principi, poder ara ja adaptar-nos directament. I com afegia el Pau, també és una oportunitat, perquè la sostenibilitat també vol dir una transformació de la nostra indústria i economia en una indústria de tecnologia i una economia més verda, més neta, que a la vegada això també vol dir més social, perquè al final, vull dir, al final quan estem parlant d'això és en benefici de les persones, vull dir, evidentment, si no tenim una indústria que no és neta i per tant, doncs és com les indústries de quan jo era petit, no? Que veies ja que arribaves a una zona industrial perquè veies el cel i deies, bueno, allò deu ser allà deuen unes fàbriques, no? Perquè ja veies des de lluny, ara mateix t'apropes i el cel és blau a tots llocs i vas passant i veus indústries, però això fa anys no era així, no? Jo quan era petit ho veia directament, mira, allò d'haver-hi fàbriques allà, no? Perquè fixa't el cel, el fum que hi ha, inclús el mal olor que hi ha, etcètera, etcètera. I per acabar també amb una mica també positiu, jo penso que a mi m'agrada molt una fase personal que sempre dic que davant d'un dia complicat sempre me'n vaig a dormir dient, bueno, demà més i millor. Jo crec que el futur de la Unió Europea ha de ser un futur de més i millor, perquè no ens toca un altre, si al final també depèn de nosaltres. És a dir, no és que ens autoenganyem, però és pensar que tot anirà pitjor, doncs llavors apaga i vámonos. Però hem de pensar que anirà millor, com a mínim ho hem d'intentar. Les noves generacions com les actuals estem per això, és a dir, estem per una mica millorar tot el que s'ha fet i evidentment amb els errors que hem comès, però per altra banda, ostres, al final el resultat és que tenim un model que quan en parlem no tothom el té i tothom se'l mira amb certes ganes, però clar, és el model que nosaltres hem aconseguit i evidentment millorable sempre serà, però bueno, hem de mantenir també aquesta voluntat de que a la Unió Europea podem fer les coses i les podem fer bé.
Doncs ara, clar, m'ho has posat molt bé, Joaquim, fer-vos una altra pregunta difícil.
Vinga, va.
Va. Hem quedat que pensem bé, però de qui depèn el que s'ha de fer? Qui ha de prendre la iniciativa o com s'ha d'impulsar allò que s'ha de fer després d'haver pensat? I ara li demano al Pau que comenci.
Bueno, jo crec que la voluntat política, els consensos bàsics, sempre parlem consensos bàsics de ciutat, de país o d'Europa, la polarització no ajuda.
Estem en una època difícil per obtenir consensos.
Sí, el que passa és que, i m'heu sentit en algunes altres converses que hem tingut, els millors anys de la construcció europea van ser aquells on els cristianodemòcrates, el centre-dreta, i els socialdemòcrates, el centre-esquerra, van pactar un model de desenvolupament econòmic amb protecció social. A les millors dècades, amb diferència de la història europea, en pau. Aquest és el model, incloent altra gent. Només amb els consensos transversals, en el que ningú imposa la seva agenda, sinó que fem una síntesi intel·ligent i pragmàtica dels interessos dels uns i els altres, podem sortir endavant. La polarització, intentar guanyar per un vot uns o uns altres, bloqueja el sistema. Polaritza i bloqueja el sistema i ens porta al desastre. Per tant, sí, és molt, en un moment molt emocional dir-li el nom del porc a l'altre, però és useless, com es diu en anglès. És a dir, ens fa un flac favor al conjunt de l'Unió Europea. És a dir, transversalitat, un comú denominador, pragmatisme, empatia vers els altres, i a partir d'aquí construir un projecte comú que no és perfecte, que no és el teu model. Clar que no és el nostre model, però l'has de pactar amb un altre. I per què? Pues per avançar de forma conjunta, no? I la història demostra que funciona.
Oriol.
Sí, home, i a més dèiem, hem de pensar per després actuar, ja deia el Pau que hem pensat molt i bé, doncs ara toca actuar, com deies, i segurament aquí el que ens hem de repensar és poder aplicar bé aquest principi de subsidiarietat, que és que actuar el més a prop possible de la societat, no? Tenim molts nivells de governança, tenim des del món municipal, tenim província, regió, estat i Unió Europea. Doncs el que hem d'aconseguir és, tot això que hem pensat, donar les eines necessàries als que poden executar-ho perquè ho facin i el més a prop possible de la societat. Parlàvem abans de, per exemple, noves polítiques d'habitatge, això, el housing. Doncs, qui té els problemes són els alcaldes de les poblacions que tenen persones que no poden accedir a habitatge. El qui té problemes són les famílies, i per tant les famílies a qui van? Van al seu govern més proper. Doncs ara el que hem d'aconseguir és que aquesta Unió Europea, que està en aquesta capa tan elevada, diguem, i que realment ens va molt bé per poder marcar una línia cap a futur, marcar objectius a futur, fer aquests pactes, com deia el Pau, de models cap a on hem d'anar, ara hem d'aconseguir que tot això traspuï amb el pressupost necessari que calgui i se li doni la capacitat d'execució a qui té la necessitat d'aplicar-ho, bé sigui ajuntaments o bé siguin fins i tot governs regionals, però hem d'aconseguir fer aquesta capil·laritat i poder passar del pensament a l'acció i fent-ho com molt, molt quirúrgicament i molt directe allà on ho necessitem.
Doncs, Joaquim.
Jo m'afegeixo molt bé a el que ha dit l'Oriol, especialment amb el que ha dit amb el gran pacte polític europeu. Jo crec que és necessari perquè no només és el que històricament s'ha demostrat que és quan Europa ha consolidat el model, que és el model que en aquests moments nosaltres tenim, sinó que a més és l'única manera de generar certa estabilitat amb una Unió Europea que, no ens enganyem, són 27 estats membres, 27 maneres a vegades diferents de pensar, l'Europa del nord, la del sul, la del Mediterrani, la de l'est, la de l'oest...
Ja ho diu la dita castellana, no? Dividir i venceràs.
Clar, correcte, on a més tots estan pendents de les seves eleccions nacionals i hi ha països que poder l'impacte que tinguin aquelles eleccions són menors, però hi ha països que l'impacte que té a nivell del resultat a les polítiques europees són més importants, i m'afegeixo a la segona part de la meva resposta a el que té l'Oriol, no? Vull dir que també poder tot aquest entramat fa que hi hagi una evidència que és l'Europa més pròxima, a l'Europa de les ciutats, l'Europa dels pobles, municipis, però especialment de les ciutats, que són les que podem dir que és on hi ha territori, on hi ha ciutadania d'una manera evident, i són aquests actors actius que darrerament estan construint els avenços de la Unió Europea. Al final, avui en dia, si fa temps es pensava que no era així, ara mateix ningú pensa que la Unió Europea pugui avançar sense la involucració de lo que són l'àmbit local i especialment les grans ciutats. Vull dir, i per això grans ciutats europees, a vegades, per exemple, abans l'Oriol ha parlat de lo que era el housing o tot el que és el tema de l'habitatge a nivell europeu. Però la Unió Europea s'hi ha tingut que ficar, no només perquè sigui un problema de la seva població, sinó perquè les grans ciutats han començat a liderar aliances internes entre elles per resoldre problemes que ja eren europeus i que ja no eren només d'un país o d'una ciutat o d'un territori, sinó que ja s'estava, com una taca d'oli, sent un problema social arreu de la Unió Europea, no? Per tant, la Unió Europea, sense tindre les competències sobre aquesta qüestió, com moltes vegades ha passat, ha començat a sacsejar el tema i intenta liderar, com a mínim, de moment, amb aquest pensament per passar després a l'acció, no? Per tant, jo penso que estem en un moment també de reconstrucció europea i d'una Europa que a més, doncs, ha d'encaixar en aquest món global que està canviant sense perdre la seva essència.
No sé com aneu de temps, però m'agradaria fer-vos una més, si us va bé.
Vinga.
A veure, l'Oriol més d'una vegada ens havia dit en el passat que era força fan o que li agradava la manera de portar les coses de von der Leyen, de la comissària europea. Creieu que I començarem per en Pau, que ha de marxar ràpid. Per tant, creieu que abans en Joaquim ens ha comentat això, que probablement el problema està més en el Consell que la Unió en si, però que la comissió ha quedat una miqueta desdibuixada en aquests darrers temps, especialment des de la irrupció de l'administració Trump? Pau.
Bueno, jo crec que von der Leyen té dues etapes, no? El primer mandat va ser un mandat d'una presidenta amb un lideratge potent, perquè ella té una personalitat forta, però bastant empàtic i col·laboratiu, però s'ha destapat en aquest segon mandat com una presidenta més, per dir-ho suau, executiva i no sempre respectant les formes i la governança europea. D'una banda, ha basculat cap a posicions que s'ha apropat cap a la dreta extrema, per dir-ho d'alguna forma, ha comprat algun mantra ideològic de la dreta extrema, més conservadora de la Unió Europea, deixant la centralitat, per exemple, en temes climàtics, per posar un exemple, i també s'ha ficat a exercir unes competències que no li corresponen en política exterior. La presidenta de la Comissió Europea no té un paper en política exterior, la té la vicepresidenta i l'alt representant i no l'ha respectat i l'ha trepitjat alguna vegada. Jo crec que això no ajuda a generar consensos i confiança en una governança europea que ja és complexa per si, no? Per tant, jo en el cas de von der Leyen, per mi és una petita decepció en aquest segon mandat, crec que ha anat a pitjor en comptes de millor. Però bueno, potser són els signes dels temps, no? Que està evident que el món és més complex i la Unió Europea també ho és.
Anava a dir, no ha de ser fàcil segur,
no.
Exercir el paper. Pau, t'agraïm molt aquesta estoneta, sabem que has de marxar, però com a mínim ens has pogut deixar aquestes reflexions. Escolta, bon estiu i ens saludem més endavant en altres edicions de l'Hora d'Europa.
Gràcies, una abraçada per tothom.
Abraçada forta, Pau.
Oriol, vinga, deixem ara la pregunta per tu.
Tenies guardada, no?, des de fa... No, mira, és que el Pau ha dit molt bé. El primer mandat de la von der Leyen, jo crec que va ser una dona dialogant, oberta, disposada a escoltar i a treballar de mà, braç en braç, amb qui fos, no? I en aquest segon mandat s'ha trobat una sacsejada que no s'ha pogut gestionar bé, la per part d'en Trump, i a més ha hagut de dir i desdir masses vegades, i també hi havia un moment en què també semblava una mica que li estava passant com a Donald Trump, que deia una cosa però després ho canviàvem, ha costat centrar-ho. Ara la veig una mica més tranquil·la, malgrat tot sí que és cert que a mi em va saber molt greu, perquè la veiem, com ha dit el Pau, una dona forta amb lideratge i que era capaç d'escoltar i liderar, que això és molt important. Ha canviat, i malauradament ha canviat. Penso que és molt necessari tenir un lideratge fort a la comissió perquè els estats m'acabin comparant algun dia a la fórmula de federació, una Unió Europea federal, i no pas un estat, un club d'estats com és ara. Per això a mi em sap molt greu, perquè ara que anàvem bé, ara que ens estava donant la raó a aquells que pensem que la Comissió Europea ha de coordinar al màxim les polítiques comunes, i que no sempre passa, doncs el fet de que hagi fet aquesta deriva fa que hi hagi estats que ara mateix doncs no ho vegin clar.
Ja,
accions ha frenat.
El que no li envejo és la cadira, perquè això és pitjor que el tron de ferro del Joc de Trons.
Sí, no, a més m'imagino que algunes reunions devien semblar patis d'escola de nens cridant, però escolta'm, ningú va dir que seria fàcil, no? Quan et poses en responsabilitats d'aquest estil saps que t'hauràs d'afrontar situacions no senzilles, però vaja.
Escolteu, m'expliqueu una miqueta aquesta jornada d'Europa en Blau, que tindrà lloc aquest dissabte vinent, el dia 4 de juliol, a Calonja.
A Calonja, correcte.
Mentre Barcelona s'atura perquè
hi ha el tour,
vosaltres estareu a Calonja.
A Calonja. Clar, portant la contra una mica. No, la veritat és que és la sisena edició, sempre ho fem el primer dissabte de juliol, i té mèrit perquè vam començar, si feu comptes, doncs vam començar en època de pandèmia, vull dir que...
Totalment, amb mascaretes.
Exacte, i altra cosa, que mascaretes allà, i no podien ser més de 25 en aquell espai, bueno. Va ser allò de dir, vinga, va, som-hi, no? I bueno, ara ja portem 6 edicions, a més, la segona edició del Premi Francesc Gambús, que és un premi que poder ara després l'Oriol ens explicarà més en detall. Jo entraré una mica a poder fer una mica un resum del que pretén Europa en Blau, però Europa en Blau pretén fer una jornada exclusivament una vegada a l'any, al començament de l'estiu, que sigui una mica el colofón del que seria l'any, diguéssim, europeista, abans de començar ja definitivament les vacances. Per tant, ho fem d'una manera molt seriosa, però a la vegada també informal, perquè evidentment doncs, ens permetem el luxe de poder convidar ponents que saben que estan en un entorn on poden dir més enllà del que seria una conferència tradicional, una jornada tradicional, i per tant és molt important aquest aspecte, perquè ens permet que hi hagi no només ponències que ens enriqueixen, perquè es diuen coses que no són les habituals, sinó que també és la segona cosa que per mi és important d'Europa en Blau, és que els assistents són gent que venen per interès europeista, internacional o per la jornada en si, però que sempre diem que podríem fer 3 panels o 4, perquè dins els assistents hi ha gent que podria ser perfectament ponent. I això fa que els debats, que és una part molt important que nosaltres destinem i dediquem en temps a la jornada, doncs siguin debats realment molt interessants, on també després es fa networking, on aquest any a més hem posat un accent a la gent jove, perquè pensem que també són importants, que no només allò de els joves són importants o no, són importants no en el futur, en el present, perquè jo sou el futur, vosaltres sou el futur, no, vosaltres ja sou el present, i per tant nosaltres tenim una consideració important a la gent jove. No sé si Oriol vols afegir alguna cosa més.
No, bàsicament és el que m'ha explicat algun cop, necessitem, com dèiem, Europa és reflexió, és pensar, i Europa en Blau al final el que fem és posar tot de persones que ens passem l'any preocupats per impulsar polítiques europeistes, per explicar què és l'europeisme i què és la Unió Europea, sobretot a gent jove, com fa el Quim tot sovint per escoles i instituts, i estem preocupats tot l'any amb això, i aleshores ens busquem un dia amb un ambient distès, però això no vol dir que el que tractem no tingui importància o no tingui el seu pes concret, i allà el que fem és compartir coneixements, perquè convidem a panelistes i fem panels que ens aporten és coneixement i alhora també experiència o visió del tema en concret. No tan sols tenim un gran expert que ens fa una gran conferència, sinó que també tenim persones que trepitgen el territori, que intenten tirar endavant aquestes polítiques que s'han pensat, ens expliquen les dificultats. Per tant, el que intentem recollir és la visió sencera d'aquest panorama europeista des de la gran esfera, des dels pensaments, fins a l'actuació. Per tant, aquest any ens podem trobar a persones com per exemple que tindrem el director de representació de la Comissió Europea a Barcelona, no? Que representa la comissió, fins a, per exemple, tindrem un ponent que és un alcalde d'un petit municipi de Catalunya. Per tant, intentem obrir molt la mira, posar molta informació sobre la taula, perquè després nosaltres ens passarem la resta d'any explicant la Unió Europea a la resta de població, i això per nosaltres és molt important. I agafo el guà que m'ha llançat en Quim amb el Premi Francesc Gambús. Clar, el Paco va ser una llàstima que el perdéssim fa uns anys, i la veritat que crec que fins i tot és el motor que ens va empènyer en part a fer aquesta trobada europeista, perquè ell era un gran europeista, un gran pedagog, a més, va ser 5 anys eurodiputat i va passar-se 5 anys anant a les escoles i portant escoles a Brussel·les perquè entenguessin què era el Parlament Europeu i la Unió Europea.
I ara aquí afegeixo, Oriol, que va ser l'únic eurodiputat que va venir en persona al programa.
No, però una persona molt implicada i que li
agrada
molt la proximitat, i conèixer les coses de primera mà. I per això aquest premi el destinem sempre de moment a entitats, també podem mantenir, algun cop podria ser persones, però de moment estem premiant entitats que el que fan és molta pedagogia per explicar bé què és la Unió Europea i per ajudar-nos a entendre cap on ha d'anar també aquesta Unió Europea. No? L'any passat va ser un premi, jo crec que a més molt, molt sentit per part de qui el va recollir, eren els de l'Associació de Periodisme d'Europeistes, o de l'APEC, que perquè el Paco i més hi va tenir molt bona relació, en Francesc Gambús hi parlava molt i els hi reconeixia molt la seva feina, la seva tasca, i ells mateixos a l'hora de recollir el premi ho van explicar. I és aquest el sentir que busquem, no? I aquest any, doncs, el premi, ho puc avançar aquí o és secret?
No, pots avançar-ho, clar que sí, clar que sí.
El donem a, segurament al millor think tank que tenim a nivell europeu, que és el CIDOB, que fa una trajectòria europeista molt gran, té uns grans pensadors que ens ajuden molt a destilar i a desxifrar aquesta Unió Europea, cap on, d'on ve, cap on ha d'anar, i per tant ens ajuda a fins i tot a preveure el que hem de fer i a definir bones trajectòries, bones polítiques, no? I això ja va estar en el trenar també del Paco, que era el pensar i negociar, pensar i parlar, conèixer i apostar, no? Allò, eren tota una sèrie de maneres de fer que vam pensar que tant de bo tothom tinguéssim això incorporat, i que, com que no és així, doncs volem premiar a qui realment actua d'aquesta manera quan va pel món explicant la Unió Europea, no? Uh-huh. I Europa en blau el que té és aquesta dualitat de dir, val, parlem de legislació, parlem d'execució, però també parlem d'emoció, perquè al cap i a la fi la Unió Europea, el viure dins de la Unió Europea ens permet emocionar-nos fins i tot, que vol dir cuidar-nos, tirar endavant un estil de vida molt diferent que la resta del món, i quan l'expliques des de l'emoció és quan de cop i volta li veus aquest valor afegit que té.
Doncs hem donat gairebé un gir, perquè hem començat amb aquest estil de vida i acabem amb aquest estil de vida, trobada, com dèiem, a Calonge, aquest proper dissabte, trobada d'Europa en Blau, sisena edició,
correcte.
Que organitzeu bàsicament l'Oriol i el Joaquim, oi? Amb tot de col·laboradors, però
el Pau, la Laura i la Mònica també, correcte. Uh-huh.
Però que doncs una miqueta també hem volgut fer-nos aquí ressò en el que és, com dèiem, la darrera hora d'Europa d'aquesta temporada. Oriol Lázaro, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre.
No, gràcies a vosaltres, de bon plaer.
Ens veiem dissabte, Oriol.
Exacte.
Ens veiem dissabte,
Calonge. Us veiem dissabte, i a tu també, Joaquim, moltíssimes gràcies.
Ens veiem al setembre.
Ens veiem al setembre, des d'Eurolocal, una temporada més. Tanquem aquí l'hora d'Europa, tocant fusta, perquè aquest optimisme que també ens intenten encomanar gent com en Pau Solanillo, com l'Oriol Lázaro, com el mateix Joaquim Millán, doncs s'acabi concretant. Joaquim, bon estiu.
Bon estiu.